L'ofici d'educar, a Catalunya Ràdio.
En relació al tema de la prohibició o de l'ús dels mòbils als centres educatius, s'observen dues tendències. D'una banda, els instituts que ja des del curs passat van iniciar processos per regular, limitant l'ús del mòbil dins dels equipaments. Si no amb tots, almenys amb alguns cursos. Aquests canvis han estat motivats en gran part per l'opinió i demandes de les famílies. Per altra banda, hi ha centres educatius que aboquen per la no prohibició, perquè entenen que les famílies els estan derivant la resolució de la problemàtica de les pantalles al centre educatiu, quan es tracta d'un tema social i no només de l'àmbit familiar o de l'àmbit escolar. Aquests no voldrien adoptar només ells la responsabilitat d'educar i posar límits en l'ús del mòbil. I segons han observat a les hores del pati, l'alumnat consulta el mòbil primerament al sortir de classe, però la majoria d'estudiants, acte seguit, el guarden i passen a fer altres coses sense mòbil. Hi ha alguns alumnes, però, que sí que continuen fent-lo servir i es queden en grup, cadascú amb el seu mòbil i comentant la jugada. Però també hi ha una part d'estudiants, que acostuma a ser una minoria, però que cal tenir molt present, que no es relacionen amb els altres i es dediquen tota l'estona als patis a consultar el mòbil i es queden aïllats de la resta.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit el psicòleg Roger Ferrer Montero. El professor de secundària Telmo Lazcano, d'un institut de Sant Sebastià, va aconseguir que 19 dels seus 23 alumnes de 15 i 16 anys li deixessin el mòbil durant una setmana. I en un petit diari, els 3 primers dies van relatar un quadre claríssim de dependència. Però a partir del quart van començar a parlar de sensació de llibertat i d'haver-se tret un pes de sobre. La iniciativa s'ha estès a altres centres i Lazcano ha rebut un premi del govern basc. S'han de prohibir els mòbils als centres. En parlem amb
Josep Maria Argemí, director de l'Institut Mont Perdut de Terrassa. Anabel Forner, directora de l'Institut Les Corts de Barcelona. Pep Porca, director de l'Institut La Ribera de Montcada i Reixac. I Marc Massip, psicòleg expert en addiccions del programa Desconnecta. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Prohibint el mòbil, han millorat els problemes de disciplina. Hi ha caps alçats al pati i més pilotes i converses. Charo Fernández.
Doncs diu la consellera d'Educació, Ana Simó, sobre com regular el mòbil als centres educatius que vol que hi hagi debat, no que sigui una decisió unilateral del departament, i ha anunciat que al desembre tindran ja un informe del Consell Escolar que els ajudi a prendre una decisió. Obrim debat avui a l'ofici d'educar perquè en aquest curs hi ha hagut un degoteig de centres que han prohibit o han restringit el mòbil a les aules o al pati. Aquest és el cas de l'Institut Les Corts de Barcelona. La iniciativa es va prendre a finals del curs passat quan el nombre d'incidències per l'ús del mòbil es feia difícil de gestionar. Anabel Forner és la directora. Es feia difícil de gestionar les incidències per l'ús del mòbil. A veure, posa'ns un exemple, Anabel.
Hola, bon dia, Elisabet. Doncs l'alumnat estava constantment, tenia la necessitat de consultar el mòbil per mirar doncs, les xarxes, els tuits. El mòbil es va convertir en una oportunitat, en una eina educativa per poder tenir una connexió a internet fàcil i ràpida i per poder doncs, desenvolupar i desplegar algunes activitats a l'aula, sinó que es va convertir en una amenaça. Aleshores, vam arribar a un punt que era molt difícil gestionar i regular el bon ús dels mòbils. I, bueno, a final de curs, en consens amb tota la comunitat educativa, pares, mares, professorats i també l'alumnat, doncs vam iniciar aquest programa pilot, que l'anomenem Mòbil Zero.
I en què consisteix a la pràctica Mòbil Zero?
Mòbil zero, la paraula ve, he de dir que va treure aquesta paraula a la cap d'estudis i es va inspirar amb la tolerància zero, va dir doncs mòbil zero. I la idea és que l'alumnat pot entrar al mòbil a l'institut, però l'ha de guardar o bé a la motxilla, o bé en uns armariets que tenim a disposició de l'alumnat a l'entrada del centre i ha d'estar en silenci.
I com s'han pres? Com s'han pres les famílies? Perquè sentíem en començar que hi ha una demanda de les famílies en alguns centres, no? Com s'han pres les famílies? Sobretot com s'han pres l'alumnat?
Sí, les famílies, sobretot les de primer d'ESO, els més petits, doncs ens han felicitat i ens agraeixen doncs, que ara ja tenen com un argument per dir als petits que no necessiten mòbil, perquè si al col·le o a l'institut no l'han de fer servir, no necessiten el mòbil. I aleshores doncs, això també allibera els pares i mares de tenir que justificar doncs, la compra d'un mòbil quan veuen que als 11-12 anys probablement no és el moment encara de tenir un mòbil ni d'introduir-se a les xarxes.
Hi ha altres centres que estiguin fent com vosaltres? És a dir, hi ha un model una mica que està canviant, que s'està qüestionant si el mòbil ha de ser o no als centres educatius?
Sí, sí, al districte de les Corts, els altres instituts, doncs tenen un model també similar. La idea és anar intentant reduir l'ús del mòbil als centres i buscar un espai de desconnexió.
I què heu notat? Perquè, clar, imagino que de l'any passat, quan hi havia allò Free Mobile en el centre, ara zero mòbil, alguns canvis ja deveu haver percebut, no?
Sí, en el nombre d'incidències. O sigui, s'han reduït, jo diria que el 90%, pràcticament no hi ha incidències.
90% s'han reduït les incidències?
Sí, 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 perquè s'ha deixat molt clar, tota la comunitat educativa ha participat en aquest projecte. Abans d'implementar el projecte va haver un pla de comunicació, sobretot amb les famílies, no? Perquè ja durant l'estiu treballessin a casa, vam rebre, doncs, tant inputs positius, la majoria, però també algun negatiu que també el vam escoltar i per intentar començar el curs doncs amb un model que fos el més fàcil de portar per tothom. I aleshores, com ha sigut un projecte portat per consells i que s'ha parlat ja molt prèviament, doncs l'alumnat l'ha acceptat bé, eh? No obstant això, sempre hi ha algun nen o nena doncs, que si pot en un moment el treu, però bueno, són, ara és de veritat que és com un espai zen, no? de desconnexió, i se n'adonen que si no estan connectats les 6 hores de classe no passa absolutament res.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta és la pregunta que ens fem: s'han de prohibir els mòbils als centres?
M'eduques per ser lliure.
Els adolescents necessiten concentració i els mòbils els impedeixen tenir-la durant més de 10 minuts seguits. Josecho Azurza.
I el pioner a l'hora de demanar prohibir els mòbils a l'aula va ser Josep Maria Argemí, director de l'Institut Montpertut de Terrassa, i que el 2019, com a president del Cercle Català per la Iniciativa Popular, va presentar una ILP al Parlament de Catalunya. Calia recollir 50.000 signatures, però atenció, no va acabar en aquell moment de tirar endavant, prohibir els mòbils, la seva idea. Venia d'un debat sobre l'impacte dels mòbils que s'havia fet a l'Assemblea Francesa i que un any després el seu ministre, Jean-Michel Blanquer, va dir que havien disminuït els casos, com ens deia ara, que havia millorat la convivència, havien disminuït els casos d'assetjament escolar, el visionat de continguts violents i impactants, i que el professorat perdia menys temps solucionant això. Incidències. Josep Maria Argemí, la voluntat en aquell moment ja era crear un marc mental per prohibir el mòbil a classe, no? Però no va tirar endavant. Què va passar?
Hola, què tal? Com esteu? Efectivament, el 2019 vam presentar aquesta ILP, que una ILP, per qui no estigui acostumat a això, les lleis es fan al Parlament a proposta dels partits polítics o bé amb 50.000 signatures. Llavors preteníem recollir 50.000 signatures. Era finals del 2019, principis del 20, hi han 4 o 6 mesos per fer-ho, va començar la pandèmia es va allargar i no les vam poder recollir. Però en aquell moment el que es parlava o el que es deia era és perfectament vigent, eh? Has parlat de l'Assemblea Nacional Francesa i el Senat francesos. Efectivament, quan a França es va fer aquesta llei, que després l'apuntaré, són 3 línies, no es va fer així de cop i volta, sinó que es va parlar, les ments lúcides de franceses van aportar informes, van aportar treballs, i el que sí es va demostrar, entre altres coses, que els mòbils tenen efectes negatius. que aquesta és la clau del tema, perquè si els mòbils no tinguessin efectes negatius, avui ja podríem deixar de fer el programa.
Els mòbils tenen efectes negatius a l'aula. Quins són aquests efectes negatius?
Correcte. Igual, ara te'ls comento, igual que tenen efectes negatius el tabac a un lloc tancat, l'accés de sucre a la cantina, o els toros, o tenir el telèfon engegat en una òpera, per exemple. Quins són? Doncs mira, els estudis diuen que els adolescents tenen majoritàriament mòbil, que estan apuntats a xarxes mentint amb l'edat, que els crea addicció, que els dificulta la concentració. Hi ha un estudi que diu que les escoles lliures de mòbils incrementen fins i tot el 10% el rendiment escolar, dificulta la convivència i, sobretot, el tema del ciberassetjament, el cibersexe, poden veure continguts violents impactants, no ajuda a la concentració, l'esbarjo fa disminuir l'activitat física, es poden perdre, es poden trencar, poden ser robats, fins i tot es pot delinquir amb un mòbil. Aquests són els efectes negatius. Però una vegada analitzats, si hi són, llavors hem de portar solucions. La ILP aportava una solució, que si vols te la comento.
Digues.
Sí? La solució era, primer, partint de la base que hi ha dos models. L'actual, el dels mòbils prohibits, perquè els mòbils estan prohibits, a tots els centres. No sé si n'hi ha un que no, però a tots els centres estan prohibits. Què passa? Que els prohibeix les normes d'organització i funcionament del centre, és a dir, les aprovades pel Consell Escolar. I en un centre potser està prohibit el pati, en un altre està prohibit el passadís, en un altre quan entra el professor, en un altre quan parla el professor, i segurament tots prohibit gravar la classe del professor, per la llei de protecció de dades. Vol dir que, d'alguna manera o d'una altra, tots els centres prohibeixen el mòbil. Quina és la proposta, el que s'aprova a França, i la nostra proposta en el seu moment? Alinear els centres, canviar el marc mental. És a dir, el marc mental, quan entres al teatre, és que et trobaràs que et diran espectadors i espectadores, apaguin els telèfons mòbils perquè comença la funció. Doncs el mateix a l'escola. Quan tu entres a l'escola, el marc mental ha de ser el de no mòbil. I llavors, en tot cas, que siguin les normes d'organització i funcionament de centre que marquin quines són les excepcions amb usos educatius o activitats pedagògiques planificades. És a dir, fer una mica al revés. Canviar el marc mental per alinear els centres i després cada centre que ajusti. Perquè fixem-nos, quan un professor ha de decidir si fa una activitat amb mòbil, l'ha de justificar. Això ho podria validar una comissió, la direcció o el propi professor, però l'ha de justificar. Per tant, tothom sap a lo que va. Tothom sap que aquell dia, a la classe de música, per exemple, diran que portis el mòbil perquè t'ensenyaran a afinar la guitarra amb una app, d'acord? Això és un exemple d'activitat pedagògica planificada. Ara, dir, per exemple, que a vegades això també es comenta, que les prohibicions són aquelles fonts socials, no?, de la gent més reaccionària de la societat, que vol prohibir... No, prohibir a vegades és bo. El tabac en un lloc tancat és bo. I abans he comentat el del sucre i altres coses. Prohibir pot ser per avançar, pot ser per avançar, per transformar, pot ser progressista fins i tot. Per tant, el tema de prohibir per millorar. Fixem-nos que també podem anar, abans que comentava el teatre, podem anar al teatre i ens poden dir, porteu el mòbil, aquell dia sí, perquè volem que amb les llums farem una fotografia, hi haurà un moment en l'obra de teatre que el farem servir. Molt bé, això és una activitat planificada amb el mòbil que té un ús educatiu. En l'Assemblea Francesa, i acabo, fixeu-vos que després de tots aquests treballs, aquestes ments lúcides que parlava, van dir, no utilitzar el telèfon mòbil a l'escola, això és el que diu la normativa, és una llei orgànica, no utilitzar-lo en el recinte, a excepció de circumstàncies d'usos educatius i els llocs on les normes d'organització i funcionament del centre ho autoritzin. Si no compleixes la normativa, se't requisa. Això és el que diu la normativa i és el que nosaltres proposàvem perquè almenys tots els centres no haguéssim de, a cada començament de curs, el típic debat en el claustre, en el consell escolar, una altra vegada el debat del mòbil, no? Un marc mental més de país, per dir-ho així ràpid.
El Marc Massip és psicòleg, expert en noves tecnologies, i diu que gairebé un 50% dels adolescents estan més de 5 hores al dia, atenció, davant d'una pantalla, i d'aquest 50% n'hi ha un 20% que hi està gairebé tot el dia. De fet, el Marc Massip parla, en relació dels mòbils i de les pantalles, atenció, parla de l'heroïna del segle XXI. Fort, això, Marc Massip. Marc Massip, el telèfon mòbil crea addicció en aquests joves, i estàs tu a favor i per què que en els centres es restringeixi i es prohibeixin els mòbils?
Jo penso que, que l'argument de si el mòbil l'afecta als nanos no, o la, ja no cal donar-lo, a més l'esteu exposant perfectament, i que és una realitat que als centres educatius no hi hauria de tenir la presència del telèfon mòbil. Primer, perquè no ho necessiten ni per aprendre ni per sociabilitzar, com és a les hores de descans, i segon, perquè distreu. Ara estava escoltant, si no vaig errat, a una directora d'una escola que deia que els pares de primer de l'ESO estan contents.
Sí.
Bueno, és que els pares de primer de l'ESO estan bojos si li han regalat un telèfon al seu fill. Ja, clar.
Aquesta bogeria és força comuna, eh? De fet, tu dius, Marc, que el mòbil no s'ha de donar mai abans dels 16 i que no hem de pensar que no tindran amics sense mòbil i que és responsabilitat de total dels pares. Dius, no tenen el cervell prou madur per fer-lo servir correctament ni el necessiten. Marc, com afecta el cervell el fet de tenir un mòbil, això, amb aquestes edats primerenques?
Jo, quan parlaves ara de la bogeria, als anys 50, tampoc sabien que l'heroïna era tan dolenta. Aquí l'única diferència, i va morir molta gent aquí, amb l'única diferència és que el telèfon mòbil, a diferència de les drogues, es pot utilitzar bé, però aquesta diferència és bona i dolenta, perquè no és tan fàcil utilitzar-lo bé. Evidentment abans dels 16 no el necessiten per res, i és veritat que tu tens un cervell que es va desenvolupant, ja sabeu, fins als 21, 23, 25 anys, i que tot el que vingui abans doncs no és el mateix consumir marihuana als 12 que als 25. No cal animar ningú a fer-ho, però no és el mateix. No? El cervell els està afectant a l'atenció, els està afectant al desenvolupament, però més enllà de la part neuronal, de la part que sentim vídeos o veiem molt de les xarxes de la dopamina i tot això, tot com els afecta en el seu desenvolupament. És a dir, quina capacitat tindran de relacionar-se entre ells en persona? Quina capacitat tindran per tenir paciència, per no tenir-ho tot de forma immediata? Quina capacitat tindran per treballar l'empatia, la gestió de les emocions, la tolerància a les frustracions, el poder mirar, sentir, donar un petó? Tot això com ho gestionarem en un futur? Perquè si els estem donant una pantalla quasi bé quan neixen, perquè dormin o perquè mengin, i després els hi donem un telèfon mòbil perquè no els hi passi res o perquè tinguin amics, que és la gran farsa de les famílies, perquè no és absolutament real. Si li passa alguna cosa al telèfon mòbil, no el salvarà d'aquesta algú. I, evidentment, els nanos que tenen mòbil o no, tenen amics o no. És un tema d'habilitats socials i, més possiblement, de la pertenència a grup o de l'autoestima, que no amb el mòbil. De fet, la llàstima és quan tenen mòbil i, per exemple, nanos que tenim amb fòbies socials o fòbies escolars, que tenen més dificultats per relacionar-se, donat el seu estat, amb el mòbil estan pitjor perquè estan més aïllats.
De fet, Marc, hi ha estudis que diuen que els centres on està totalment prohibit el 6,4% de l'alumnat millora el rendiment escolar i pels alumnes de més baixes qualificacions millora fins al 14%. És a dir, si traiem el mòbil, què canvia? Què millora?
Bé, jo fa 12 anys que els nostres aquí a Desconnecta no tenim mòbils, eh? I vamos, no sé si vam ser els primers o els segons, però sempre ha anat molt bé. I fixa't que jo treballo amb gent addicta al propi mòbil, amb la qual cosa, tenint més de 400 adolescents actualment, cap es queixa de no tenir mòbil durant 8 o 12 hores. Nosaltres el que hem vist és, i com molt bé deia aquesta directora, que hi ha molta menys incidències, hi ha molta menys problemàtica, hi ha molt més relax. No veiem un síndrome d'abstinència, un mono, com podria ser amb les drogues, sinó que els nanos s'habituen molt bé, de fet no el demanen perquè saben que són les normes de la casa, i veiem que hi ha molt menys, i ho deia molt bé, perdoneu perquè no recordo els noms, que no us sentia bé.
El Josep Maria és a dir?
El Josep Maria, sí. El Josep Maria deia és que hi ha molts menys problemes de sexting, hi ha molts menys problemes de bullying, hi ha molts menys problemes... Sí, és veritat. És veritat. Quan tenen l'eina a prop, com no els hem ensenyat a fer-la servir bé, i com no estan preparats, perquè amb 16 anys o amb 12 o amb 14 ja em diràs tu perquè estem preparats, o amb 8 per veure pornografia, com no en saben de fer-ne ús, doncs venen els problemes, evidentment.
S'han de prohibir els mòbils als centres? Aquesta és la pregunta que ens fem avui a l'Ofici d'Educar en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Tinc una escola que m'estimi.
Soc partidària que puguin portar el mòbil si van sols o tornen sols, però no per fer-lo servir dins el centre educatiu. Viviana Llorach.
Doncs afegim a la conversa Pep Porca, director de l'Institut La Ribera de Montcada i Reixac, que han prohibit els mòbils al centre amb el lema "Desconnecta per connectar". Dius, Pep, expulsar els telèfons mòbils de les aules com un crit de rebel·lia en nom de la protecció de l'alumnat i la revitalització de la convivència humana. Pep Porca, per què heu pres aquesta decisió? Què passava al centre amb els mòbils?
Hola, bon dia a tothom. Què passava al centre amb els mòbils? Doncs primer, abans d'explicar-ho, convindria també dir que som un centre de màxima complexitat en el qual ja des del curs passat ja començàvem el run-run d'intentar ser un centre lliure de mòbils. No ens agrada utilitzar la paraula prohibir, perquè és dura de vegades, sinó diem nosaltres que és un centre lliure de mòbils. I tot va començar el curs passat quan les famílies, a demanda d'unes colònies que van fer a segon d'ESO, van demanar pròpiament que els seus fills i filles anessin a les colònies sense el mòbil. I va ser el punt d'inflexió per dir nosaltres hem de fer i hem d'acompanyar les famílies d'alguna manera. Hem de dir que la Ribera, l'Institut de Ribera, s'escriu Amerra, però Amerra de rebels també, perquè entre altres hem intentat proclamar el centre, i ara ho explicarem, lliure de mòbils, aquest curs, que és un procés que ja des del curs passat ja continuàvem, ja intentàvem amb el suport d'inspecció, amb el suport de policies, amb el suport de Mossos d'Esquadra, amb el suport del Consell Escolar, no tant dels alumnes, però ara en parlarem dels alumnes, de poder proclamar-lo com a lliure de mòbils. Perquè hi ha una raó molt, molt, molt bestial, i és que les pantalles dels telèfons mòbils, sobretot en centres educatius, atrapen, però distancien moltíssim, i és una realitat com un piano. Aquesta conversa de proclamar el centre lliure de mòbils es va portar, com no, primer a debat a claustre. En el claustre, diferents opinions van sortir en les converses que m'han realitzat, converses per fi pedagògiques en l'ús del mòbil, on d'aquestes converses van sortir dues idees que a nosaltres com a docents es van engegar la llum. Una és desconnecta per connectar, que va ser el lema que va sortir en aquest claustre, ara ho explicarem, i després les idees d'aquest claustre intens és que ho tiràvem endavant per dues raons. Una, per protegir l'alumnat en quant a seguretat i en quant també a benestar emocional, i després per millorar la convivència. La convivència amb línies molt generals i amb majúscules relacionades amb el respecte. En el respecte d'establir una sèrie de relacions d'igualtat, evitant tot tipus de violència, que ara en parlarem en quant als telèfons mòbils.
I Pep, explica'm com ho ha rebut l'alumnat tot això, perquè clar, és un canvi, no? És un nou paradigma, no? Com ens deia abans el Josep Maria.
L'alumnat, sí que és cert que en el Consell Escolar, els dos Consells Escolars que van parlar del tema de proclamar l'Institut Lliure de Mòbils, clar, hi havia dos representants de l'alumnat que, i us podeu imaginar, va esclatar una erupció emocional allà que això no podien fer-ho.
Erupció emocional.
Sí, no podien fer-ho. Però després, clar, es va votar amb majoria absoluta que tiràvem endavant la mesura de ser un centre lliure de mòbils. Després sí que és cert que l'alumnat es van dir que la vida segueix, i així és com han de ser les coses, segueix. Ens agrada l'atenció, són revés, però ens agrada l'atenció, i en educació ha d'haver tensió. Aquesta tensió, mica en mica, van parlar amb l'alumnat, perquè això es treballa, des del curs passat es va treballar en les tutories, primer. Es va comunicar a les famílies, es va fer tota una publicitat de cartelleria en tot l'institut, per arribar al setembre, el dia 6 de setembre, a veure com reaccionava l'alumnat. L'alumnat en principi no va reaccionar bé, perquè deien que això no podien fer-ho, que, clar, pensem que darrere hi ha una addicció, són addictes. Hem d'intentar, com he dit abans, protegir l'alumnat, desintoxicant totalment del mòbil, amb l'ajut, com no, de les famílies, perquè no podem fer-ho sols. Tenim el suport de les famílies, ja he dit que abans en les colònies ja ens van proposar d'anar sense mòbils, i així va ser. Sí que és cert que alguns sí que van portar mòbils a les colònies el curs passat, però sempre diem el mateix, som bèsties en aquest punt, és a dir, tu pots vindre a l'institut, no prohibim, tu pots vindre a l'institut amb el mòbil, tu pots portar, ho sento, a l'institut una pistola, un ganivet, però ojo, que no te'l vegi i no l'utilitzes, perquè llavors tindràs problemes. I així és el discurs que utilitzem amb l'alumnat. ha de ser clars en aquest punt, i l'alumnat en principi no ho va rebre bé, però després sí que és cert que el 6 de setembre hem de tenir present que arribaven l'alumnat, com a professors, com a claustre, estaven preocupats a veure com reaccionarien el primer dia de classe. Us he d'informar que tenim males notícies el primer dia, el dia 6, i és que sí que van portar els mòbils. Van tindre que retirar només de 300 i pico alumnes 5 mòbils. Llavors, va funcionar. La publicitat i la difusió que van fer, sobretot en xarxes, també a les famílies que van comunicar que a partir del dia 6 ja no es podria portar el mòbil, va ser brutal, va ser bona. La reacció de les famílies també millor encara. I l'alumnat, el primer dia de classe, es van quedar al·lucinats, tot el claustre. Penseu que també nosaltres també estem dintre d'aquest llibre de mòbils. Com a professors i com a professores, també no utilitzem el mòbil ni en classe, ni en els passadissos, ni en la sala de professors, només l'utilitzem en departaments.
Josep Maria Argemí, Anabel Forner, és essencial, ell ens està explicant que s'ha fet tot un procés, com vosaltres, és essencial que el centre que digui, perquè nosaltres ara podríem parlar que els centres que no tinguin, no? Adreçar un missatge als centres que no hagin fet cap regulació, no? Que és essencial aquest procés entre famílies, alumnat, tot aquest procés de treballar-ho bé perquè sigui una decisió consensuada.
Sí, jo penso que el treball, clar que és bo, i a més el Consell Escolar t'obliga a treballar-ho amb els diferents sectors. El debat de semàntic, de prohibir o lliure de mòbil, bé, és per mi anecdòtic, eh? És com dir espai prohibir el tabac o lliure de fum. Val? Llavors, què veig jo de positiu? Doncs veig que cada vegada més els centres estan analitzant els efectes negatius del telèfon mòbil, que aquesta és la clau de volta de tot. Jo insisteixo, en relació a la pregunta que fas, jo penso que quasi tots els centres tenen d'alguna manera o altra prohibit el telèfon. Només hem de veure en quin punt o en quina potència, per entendre'ns, eh? Ja s'entén que no el pots utilitzar per gravar un professor, i potser en el pati sí. Per tant, sí que el tenim prohibit en general. Ara, periodísticament, bueno, el debat de prohibir, clar, és un terme que en la ILP la paraula prohibir no va aparèixer, i a la llei francesa no apareix la paraula prohibir tampoc, eh? Parla de no utilitzar el telèfon, no sé, en el recinte, no sé que sigui per usos educatius. Vol dir que tenim un element que ens crea distorsió i que l'hem de regular. I el que hem de pensar és si l'hem de regular cada centre a la seva manera o hi pot haver-hi una norma superior que ens reguli una mica a tots, perquè així entrem més còmodes tots i sigui més fàcil el debat en els centres educatius.
Anabel, tu què li diries a un director o directora d'un altre centre a favor del pla que vosaltres heu fet?
Bé, jo penso que cada centre té el seu tarannà i que ha de buscar el seu propi model, que és que s'adapti millor a les necessitats i a les característiques que tingui el centre. Li aconsellaria que és molt important que facin aquest pla de comunicació i que s'adopten a aquesta normativa per consens, perquè si l'alumnat, els pares, les mares, el professorat no participen en aquest procés de canviar les normes, encara que siguin unes normes que al final afavoriran un bon clima de convivència, si no les entenen, si no veuen la utilitat, si no participen en aquest procés de canvi, no les podrem tirar endavant. Per tant, hem de buscar aquest consens, aquest treball previ. I bé, jo estic molt d'acord amb el que deia el Josep Maria, que no hem de tenir por a la paraula prohibir, no? Com ella ha dit, prohibir per millorar. Estem creant una mica una societat de permissivitat, no? I hem de també educar, és marcar uns límits, i per tant marcar uns límits, i algunes coses s'han de prohibir, perquè això és bo pels infants. Perquè si no creem uns infants que no tenen cap referència, que no tenen cap ètica, que no tenen cap valor, aleshores i la paraula prohibir ha d'estar al diccionari i ha d'estar dins de l'aula i dins de la societat.
Jo penso que a poc ho anem veient tots igual, eh? Sí. Tant els claustres com les famílies, el propi alumnat, si se li explica, també ho acaba entenent, perquè això està al marge de crear-te una identitat digital i saber què són les xarxes i tot això està al marge, és un altre tema, és el mòbil en el centre educatiu, és estic escoltant el professor pendent del WhatsApp, pendent del TikTok, pendent de si el pare o la mare què em demana per menjar avui. No, estem en un centre educatiu i ens hem de concentrar. I fixeu-vos en una cosa, jo fa el 2019, quan anava per les ràdios i televisions, em trobava que era l'únic defensant el que estem dient avui aquí. La resta de gent, fins i tot hi havia, recordo un dia en el programa de la Sera amb el Cuní, que hi havia l'assessor d'Isabel Celà en aquell moment, que era ministre, i va parlar el conseller també, em sembla que hi havia el secretari del Consell Escolar de Catalunya, i jo era l'únic que ho estava defensant. Sembla que a poc, bé, és d'aquelles coses que són així, ho deia abans l'expert, no, el psicòleg, són així. Anar al teatre amb el mòbil connectat i el TikTok, ja es veu que per la concentració, bueno, és. Es tracta d'anar-ho veient tots, complicitats, famílies, alumnes, i al final, quan una cosa cau pel seu propi pes, llavors sí que els polítics s'apunten a endreçar-ho.
Sentim Roger Ferrer Montero, psicòleg, porta 15 anys fent prevenció i acompanyament de joves i famílies en la temàtica de les pantalles i ens ha escrit al Telegram.
Un element interessant que es diu per justificar la mirada de la no prohibició és que d'aquesta manera es poden detectar dins del centre educatiu els usos problemàtics del mòbil i d'aquesta manera es pot intervenir. Jo personalment tinc dubtes que això sigui raó suficient per permetre l'ús, perquè per la mateixa raó i per prevenir el tabaquisme, aleshores també podríem deixar de fumar dins dels centres i fer detecció precoç i prevenció d'aquests usos primerencs. També, els que treballem des de la prevenció, tenim un consens bastant ampli en que durant l'horari lectiu i també fora, els i les joves no tenen tanta necessitat com diuen per mirar el mòbil. Elles i ells diuen que sovint, si no el poden consultar entre classes, se'ls acumulen les ganes de fer-lo servir i al sortir de l'institut, aleshores els usen de forma molt intensa, com si haguessin de recuperar el temps perdut en què no l'han pogut mirar. Per nosaltres, però, seria molt millor que aprenguessin a fer-ne un ús moderat i responsable al sortir. I durant l'hora d'estudi, creiem que quan menys temps d'ús de mòbil i més espais alliberats de pantalles, el que tindríem és més atenció i concentració, més presència i més sensació de benestar per poder estar amb ganes d'aprendre i compartir amb la resta de companyes i de companys.
I què ens proposa?
Nosaltres, tant per als centres que s'han mogut cap a la regulació com els que no, així com per a aquells que encara no s'han mogut, ens animem a tirar endavant campanyes preventives de tallers, xerrades a famílies i a treballar amb el professorat, per tal que tinguin al centre una persona o vàries que siguin referents temàtiques de la prevenció de pantalles i que puguin fer l'acompanyament i fer l'observació de forma continuada i, sobretot, derivant aquells casos on hi ha abús o problemàtica associada en els serveis especialitzats. També els animem a que deixin de banda la paraula prohibició i que la canviïn per promoció d'espais lliures de pantalles. Estarem atentes per veure què passa i si surt la nova llei catalana d'addiccions i s'inclou la regulació definitiva de pantalles per a tots els centres educatius o bé si seguim deixant la potestat de decisió o actuació a llibertat de cada centre educatiu.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
No portar el mòbil no significa que l'alumne estigui incomunicat, perquè si hi ha una necessitat, el centre avisa els pares, com s'ha fet sempre. Elisa Alibés.
S'han de prohibir els mòbils als centres. En parlem amb Josep Maria Argemí, Marc Massip, Anabel Forner i Pep Porca. Josep Maria Argemí, Marc Massip, Anabel Forner, Pep Porca. Tots ells ens estan aportant diferents visions, sobretot des dels instituts, de sentir el que passa allà. En aquesta recta final el que volem conèixer són per on passen les solucions. Marc Massip ens parla de posar límits i de la necessitat de restriccions legislatives. Fer una llei, el que ens deia abans el Josep Maria Argemí. Dius, Marc, que les tecnològiques haurien de ser les primeres a posar restriccions, perquè estem desprotegits, no? Solucions, fem ronda. Per on passen aquestes solucions? Marc, comencem per tu.
Bueno, la primera solució que tenim ara és fer tractament. I no és preventiu, és d'intervenció. Per tant, el que està clar aquí és que l'Estat, igual que va passar amb la llei del tabac, que va ser la primera vegada a la història i l'única que va baixar la prevalència del consum de tabac en els joves, perquè va haver-hi una prohibició, tenim que començar a posar lleis estatals a les tecnològiques. Lleis estatals tant de sentit comú com que si diuen que l'Instagram ha de ser a partir dels 16 anys es compleixi. Lleis estatals de tant sentit comú com que un menor de 10 anys no pugui veure una pornografia com la que està veient. No demanem res estrany. Evidentment, les lleis s'han de posar les tecnològiques, no les famílies, cadascú educa com vol i com pot, i després cal molta pedagogia a les famílies doncs no només per aquests límits i normes, sinó per no entrar en aquesta espiral que hem entrat. I és que un nano no pot tenir accés a la xarxa lliure abans dels 16 anys perquè no li està beneficiant en res.
Pep Porca, director de l'Institut La Ribera de Montcada i Reixac. Solucions, per on passen des del teu punt de vista? I no només en el vostre centre, eh? O sigui, és un problema social, no?
Totalment social. Solucions, ara diguem que tinc la mirada, faig de director de l'Institut La Ribera, però també soc professor de secundària en l'especialitat de tecnologia. I m'han convençut i m'he convençut en termes molt generals que la tecnologia es pot considerar, ja sabeu, bona o dolenta, depèn de com s'utilitzi. Llavors, hem de ser esclaus de la tecnologia? No, hem de ser responsables. Ara parlo com a adult, però també dintre de l'aula l'impacte de la responsabilitat va condicionat a les famílies. Torno a repetir, no podem fer-ho sols, soles. Necessitem la col·laboració i el compromís de les famílies perquè tot això vagi del mateix camí. No podem tirar cadascú d'un extrem, famílies, centre. Hem de tirar tots dos del mateix extrem de la corda perquè així no, l'atenció no arribi a trencar la corda. Clar, les solucions jo crec que venen primer de més a dalt. Venen ja del departament a una decisió clara de què fem amb els mòbils. He dit abans que l'evolució emocional existeix en l'alumnat, però és que després, amb tot això, tots els fruits que estem veient que estan produint-se a través de ser un centre lliure de mòbils, és recuperar la màgia de les converses cara a cara. És curiós com el primer dia, que he comentat abans, van arribar només 5 mòbils, però és que en el pati l'alumnat no sabia què fer. No sabia com actuar directament amb la persona que tenia al costat. Per això dic que moltes vegades volem que l'alumnat no sigui espectador, sinó sigui protagonista del seu propi aprenentatge, sense una pantalla. Volem que participi activament, no només en el centre, sinó també en la societat, a nivell social. Que es miren als ulls els companys i companyes, també el professorat, i que descobreixin així que la comunicació no hi ha filtres.
Solucions, Josep Maria Argemí.
Bé, jo crec que ja m'he expressat abans de forma clara.
I sobretot traslladar-te una cosa que ens explicava el Roger Ferrer Montero, psicòleg, que és, hi ha qui diu que aquest problema les famílies l'estem passant a l'escola i que, per tant, l'escola no és qui ho ha de resoldre. No?
És de tots. I ja que em demanaves i ara què o quina és la proposta, jo estic convençudíssim que és una regulació, una nova regulació per canviar el marc mental. Limitar l'ús dels mòbils per minimitzar-ne els efectes negatius i aprofitar només els aspectes pedagògics que en té, i són molts, dels telèfons, els aspectes positius. Abans he comentat lo de l'aplicació per afinar una guitarra o l'aplicació per mirar una fulla i saber a quin arbre correspon. Els usos educatius estrictament dels telèfons mòbils i limitar-ne o mirar de treure el màxim possible els negatius que té, i a l'escola treballar-ho, perquè hi ha un pla d'acció tutorial, hi ha tota una sèrie de feina molt important que en aquestes edats hem de fer des de les escoles, primària i secundària sobretot, i aquest treball l'hem de fer, i això sí que és una cosa ja més interna, no?, del centre, però que ens ajudi una regulació és la solució que hi veig.
Què li demanaries al Departament d'Educació, a la consellera Anna Simó?
El que deia abans, que es llegissin, suposo que ja ho hauran fet, i hem demanat un informe al Consell Escolar de Catalunya, doncs que revisin una mica el que ha passat a França, que és un bon mirall, el que diu la normativa francesa, que és senzilla i clara, aquí l'he comentat, i que tampoc elimina 100% els telèfons del centre, senzillament fa canviar el marc mental. Diu, planifiquem l'ús educatiu del telèfon mòbil i deixem la distracció, els efectes negatius que té, i treballem un pla d'acció tutorial, que això és més intern. No? Si per tenir la solució hem de canviar la paraula i no dir prohibir, i dir escola lliure de mòbils, o la llei de protecció de dades ens impedeix o ens demana que fem determinades accions, bueno, doncs fem-ho així, però el tema és minimitzar els efectes negatius que tots estem d'acord que tenen els mòbils i aprofitar els positius.
A mi m'agrada molt això de l'escola lliure de mòbils, m'agrada a mi això. Anabel, alguna solució que no haguem dit, i en tot cas, llavors, l'ús dels mòbils, que és el que ens deia també el psicòleg abans, Roger Ferrer Montero, això qui els ha d'ensenyar a fer-los servir? De qui és aquesta missió? On han d'aprendre a fer servir el mòbil amb saviesa?
Val. Bé, doncs, jo penso que tant l'escola com la família, doncs hem de, malgrat que l'escola, doncs, tenim aquest projecte mòbil zero, regular l'ús del mòbil, no hem de deixar de banda que els hem d'ensenyar a fer-ne un bon ús d'aquests mòbils. Això, com ha dit el Josep Maria, doncs, tots els centres tenim un pla d'acció tutorial, doncs, i dins d'aquest pla d'acció tutorial tenim, doncs, el treballar el bon ús dels mòbils, de les xarxes socials, etc. Val? No ens eximeix el dir mòbil, no eximeix de treballar-ne un bon ús, tant a casa com a les famílies. Penso que ha de ser una acció conjunta i acompanyar-nos. I per l'altra banda, estic completament d'acord amb els dos companys directors que han parlat abans. Necessitem una legislació forta que ens acompanyi i que regule l'accés a les xarxes dels menors, perquè tenen un accés molt fàcil, per exemple, a la pornografia infantil, entre d'altres. Són unes aplicacions, un mitjà que fan molt fàcil l'assetjament, val? Perquè estàs darrere una pantalla. I aleshores, amb tot això, la infantesa està perdent el dret a ser infants. Aquest període d'infantesa l'estan perdent, perquè ràpidament, doncs, tenen accés a la sexualitat quan no estan preparats, o a un assetjament quan encara no estan preparats. I per tant, necessitem que fins que no tinguin 16 anys o l'edat que es determini, no tinguin accés a aquestes xarxes.
Marc Massip, què diries als centres on els mòbils encara hi siguin Free Mobile? Què diries?
Bueno, que estem fomentant erròniament l'aprenentatge amb distraccions, i hi ha alguna cosa molt important, i que ja heu dit, que els nanos, una de les coses més importants que tenen no és només treure bones notes, és aprendre a relacionar-se, el grup d'iguals, la pertenença al grup és fonamental en aquestes edats. Potser ho tiro més a la part de salut mental per vocació, però és que és així. No tot és aprovar o suspendre, i crec que el pati és un bon moment. L'altre dia vaig estar a l'escola Àgora, on no tenen telèfon mòbil, i veies els nanos jugant. I de fet, em va agradar que un monitor va anar a buscar un nano que estava sol i el va introduir en un grup i va parlar amb els nois del grup perquè els fiessin amb ell. Bé, no tot és aprovar, no? Sí que és aprendre, evidentment, i crec que hi ha moltes coses a aprendre, i que el mòbil l'únic que fa és distreure. No el necessitem com a eina a les escoles.
Pep Porca, amb què t'agradaria acabar?
Abans que heu comentat el tema de paraules de prohibir i de també d'aspectes pedagògics, m'agradaria subratllar dues coses. El tema de prohibir sí que és cert que van associat al tema de normes, i hem de dir que nosaltres, com a normes, sí que com a claustre hem posat una sèrie de normes, un decàleg de normes, deixant un espai buit perquè l'alumnat també pugui participar en aquestes normes. És a dir, hem posat 7 normes molt potades, molt clares, però hem deixat un espai perquè a partir del Consell de Delegats o Delegades puguin establir també les seves pròpies normes en quant a regular el mòbil. I després, en quant a aspectes pedagògics, sí que és cert que es pot utilitzar com a eina, com un recurs més, però no tots els alumnes tenen el mateix mòbil, no tothom té mòbil, i això ho hem de tenir present. Com acabaria? Jo crec que és fàcil acabar amb el lema que nosaltres tirem endavant, que és desconnectar per connectar. També voldria dir que, clar, ara parlo com a pare, i és que ens trobem amb els fills i filles que intenten, amb els companys i companyes, que ja veuen que ja tenen mòbil. Jo tinc una filla de 11 anys en la qual ja està demanant el mòbil. I d'això no hem parlat, però seria un altre programa. I no exagero quan dic que la millor edat per a tindre un mòbil, sé que és dur, és quan se'l puguin pagar, perquè en principi paguem nosaltres els mòbils.
Jo el primer el vaig tenir com el vaig pagar, tens tota la raó.
Quan se'l puguin pagar, que tinguin mòbil, perquè Déu-n'hi-do, moltes vegades les xarxes socials saben més, ja parlo com a docent, saben més que els propis pares o mares del seu fill o filla, i això és bestial. Aquí està passant alguna cosa.
Sí, aquí ara sí que estem entrant en temes de pla d'acció tutorial, on un aspecte, per exemple, de deixar clar en els alumnes que aquell aquell aparell és propietat dels seus pares, del pare i de la mare, que confien en ell perquè en faci un bon ús, és importantíssim, perquè no tenen l'edat, per exemple. Sí, sí, hi ha molts temes de plaques i tutorial que donaria per un altre programa.
Tens...
Veig per les senyals que hem d'acabar.
Tota la raó, tens tota la raó. Avui hem respost, ho hem intentat respondre, s'han de prohibir els mòbils als centres, espais lliures de mòbils. Jo crec que aquí estaríem tots d'acord. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Josep Maria Argemí, Marc Massí, Panabel Forner i Pep Porca. Una abraçada. Lliure de mòbils.
Gràcies.
Gràcies.
L'ofici d'educar. A Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'ofici d'educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'ofici d'educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'ofici d'educar.
Com educo? Amb Lara Terrades.
I avui un tema recurrent que ens ha arribat, que són els grups de WhatsApp de les famílies, que desborden algunes famílies. Lara Terrades, benvinguda.
Hola, gràcies. És un tema que he sentit moltes queixes també, perquè en realitat jo crec que el que fem és mal usar-los, en lloc d'usar-los amb el bon sentit, no? Jo sentia unes mares parlar, que són amigues meves, que deien coses com, per exemple, el meu fill va a futbol i al grup oficial i després al grup extraoficial. Llavors hi ha converses i té dos fills. Per tant, de futbol només de futbol té quatre grups de WhatsApp, no? Clar, és molta informació. Jo crec que estem en l'era de la sobreinformació, de la infoxicació, i que a més hi ha un mal ús, perquè també el que jo veig és que els grups de WhatsApp i tota la comunicació virtual ens ajuden a vomitar. És a dir, acció-reacció. Em diuen una cosa, pum, responc al moment. I clar, si això tinguessis a la persona davant, la meva pregunta és, ens atreviríem igual de contestar allò amb aquella reacció i amb aquella quedant-te tan panxa, no? Com que estem perdent la cosa de mirar els ulls i estem molt acostumats i acostumades a comunicar-nos a través d'aquests grups, i llavors es sobrecarreguen d'informació i hi ha molta cosa innecessària. Llavors he intentat fer un decàleg perquè pugui ser útil, i també a mi el que em venia és poder posar unes normes i un enquadrament en el grup, no? I moltes vegades això es pot escriure fins i tot a la descripció del grup, i tota la gent que entra allà entra dintre del mateix codi. La primera seria no insultar ni criticar, perquè també és com molt fàcil en aquests espais com deixar anar el malestar i llavors carregar-te a no sé qui, no? A través del grup. Bueno, si tu estessis davant d'aquella persona, li diries allò o no? Després, si veiem que alguna cosa és inadequada en aquest ús del grup, o sigui, en lloc de fer-nos còmplices i callar, dir, mira, en aquest grup que fem això, que parlem dels nostres fills, no parlem d'altres temes, no? No agregar a ningú sense consultar, perquè això de vegades també es dona per fet i potser tu no vols estar en aquell grup. Després, quan hi hagin queixes que, per exemple, tinguin a veure amb l'escola, amb els professors, professores, mestres, moltes vegades el que també em trobo és com que es crea com aquest corrillo, no?, a dintre del grup, i llavors, en lloc d'ajudar a crear una solució positiva, que al final és la que afavorirà els nens i a les nenes, es burxa, com que es posa llenya al foc, no? Llavors, evitar aquesta cosa més xismosa, no?, que potser en algun moment d'estrès del dia, doncs mira, et va bé descarregar-te per allà, però és que allò no està portant-nos enlloc. Llavors, si tens algun problema, no ho intentis solucionar pel grup i t'adreces amb qui realment tens el problema, no? Que una altra vegada tornem aquí a apel·lar a lo de mirar els ulls, que jo crec que els WhatsApps i tot això ens eximeixen moltes vegades de la responsabilitat de sentir que tenim a l'altre davant i que li direm alguna cosa incòmoda, i llavors a través de la pantalla ens amaguem, no? Després, usar els canals oficials per comunicar-te amb el centre, és a dir, que si el centre diu alguna cosa que tu no estàs d'acord o has de fer algun comentari, doncs també fer servir aquest canal i no el del grup extraoficial, no? O un altre grup. I aquest, per mi, molt important, escriure informació rellevant. Quantes informacions brossa ens arriben, no? Quant de soroll en forma de vídeos, d'acudits o potser difusió, coses que no hem demanat i que estan en els grups. I això el que fa per mi és com embrutar, i d'alguna manera embrutar en el sentit visual i en el sentit qualitatiu del grup. Llavors, cada vegada que jo entro en el grup, si em trobo amb alguna cosa que veig que no és interessant, perdrà la credibilitat del grup i el deixaré de mirar. potser, no? Evitar també els àudios, això també m'ho deia una altra amiga, no? És com, hi ha gent que t'explica la vida amb un àudio, bueno, doncs potser no tens tant de temps i també de vegades ens sobrecarreguem de tota aquesta informació a través de l'àudio, no? Doncs els grups poder només escriure. Després això, evitar excessos. Estem a l'era dels excessos, amb la informació, amb tot, i com que estem plens i plenes de moltes coses. Una amiga mare l'altre dia m'ensenyava que li havien ensenyat li havien enviat d'una festa d'aniversari 185 fotos que van al seu fill, no? Clar, no és necessari arribar a aquest punt, no? Com plantejar-nos l'accés de la informació. O, per exemple, unes altres em feia molta gràcia que deien, sí, quan ja li han fet el visum del regal, visum fet. És com que hi ha informació que no cal dir, perquè has de pensar que tot allò li arribarà a molta gent. O sigui, com poder tenir aquesta empatia. Una altra cosa, evitar reaccions automàtiques, que ja ho he dit al principi, que jo crec que això és un treball psicològic que ens va bé a totes i a tots, que en lloc de reaccionar al moment i respondre, poder deixar una miqueta de temps, perquè com que ja vam dir un dia en una altra secció, el que fan els mòbils, les pantalles, és estimular el nostre cervell acció-reacció, o sigui, com les criatures, rebo un estímul i dono una resposta, però tenim una altra part del cervell més reflexiva, que s'exercita a base de fer-la servir. Llavors, si jo m'espero i no responc immediatament al missatge, potser d'aquí una estona veuré o que no és tan rellevant o que el puc dir de manera més resumida. I amb això relacionat, fomentar l'espera i el silenci, que també ens costa molt, no? Perquè les pantalles ho tenen tot immediat, ara i aquí, i poder estar en aquest lloc com més observador i potser d'aquí una estona respondré.
Doncs aquest és el decàleg que ens ha fet avui la Lara Terrades per poder gestionar aquests meravellosos grups de WhatsApp dels pares i mares. Gràcies, Lara, un petó.
Gràcies, una abraçada.
El llibre de l'amor és llarg i avorrit, el mal parit pesa tant que ningú el pot aixecar. Està ple de mapes, de dades i d'esquemes i d'instruccions per ballar.
L'Ofici d'Educar, un programa ple d'amor i com la bossa de la Mary Poppins, ple de màgia i ple d'eines per educar. O deseducar? Però quin sentit té això que m'has fet llegir?
M'hauries de regalar un ram de roses.
I la setmana vinent, com podem trobar un moment per fer-ho? La intimitat de la parella amb fills. Us deixem amb Alfred García, els teus ulls. Sigueu lúdics, positius i alegres. I una mica d'empatia per salvar el món. I sobretot, sentit de l'humor i sentit comú per cuidar les criatures. Petons de la Núria Venturi i la Rosa Silloé. I fins la setmana vinent.
Ganes de cridar al mar. T'estimo ben gran. Però no sé si el sentiràs. Entre totes les persones, tots els cors que ara bateguen, hi ha un lloc al teu costat.